UFO Migdia amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dijous 9 de març, arrenquem edició informativa a Ràdio Calella Televisió. Ho fem com sempre en primer lloc amb els titulars de la jornada amb la Naomi Esteve. Bon dia, Naomi.
Molt bon dia.
Comencem. Pineda de Mar que pren la iniciativa davant l'augment d'accidents de trànsit amb senglars implicats.
El consistori ha preguntat al Departament de Territori per les actuacions que s'estan duent a terme i analitzarà la problemàtica que va en augment durant la Junta de Seguretat Local que celebrarà dimecres vinent. La tinent de l'alcaldia, Sílvia Biosca, ha dit a Ràdio Calella Televisió que plantejarà una acció conjunta amb les poblacions veïnes de Calella, Santa Susana o Malgrat de Mar.
Aquí a Calella, la CUP, que proposa alternatives, diuen el projecte especulatiu dels pisos socials sobre l'Aldi.
La formació Cupaire planteja incrementar el parc d'habitatge del lloguer social per mitjà de la reconversió d'hotels abandonats i l'augment de la pressió fiscal als propietaris de pisos buits. Així mateix, i en termes mediambientals, defensa convertir la zona de l'antic Salicru en un espai agrícola per avançar en termes de sobirania alimentària.
I productes menstruals reutilitzables que han de ser gratuïts en escoles, universitats o també equipaments culturals.
El nou Pla Integral d'Equitat Menstrual 2023-2025 permetrà l'accés gratuït a copes, calces menstruals i compreses reutilitzables que es podran recollir en dispensadors instal·lats en punts de proximitat del país. Se'n podran beneficiar al voltant d'1.800.000 persones.
Un nou pla que el govern de la Generalitat ha aprovat aquesta mateixa setmana i Calella serà l'escenari de la tercera mostra dels finalistes, els BOC.
Els Premis Versió Original en Català són un projecte d'òmnium cultural per tal d'estimular la producció audiovisual de qualitat en llengua catalana. La sessió es farà divendres a l'Auditori, a 8:45, amb entrada gratuïta. Es passaran 4 curts de ficció i un documental. Els assistents, a més, podran votar pel Premi del Públic.
I pel que fa al temps, la nuvolositat que ha anat en augment durant el matí ha de tendir a escampar en les pròximes hores. Per acabar el dia ha de ser amb un cel serè. Avui temperatures que s'han contingut, han baixat una mica respecte les d'ahir, que van ser molt altes, però atenció perquè s'han de recuperar i molt a partir de divendres i també durant el cap de setmana, amb màximes que fregaran els 25 graus i a tot això en l'horitzó no es veu ni una gota d'aigua. L'accident mortal de principis de febrer al vial d'accés a la C-32 ha estat el detonant. Un professor de l'Institut Joan Coromines de Pineda de Mar, si ho recordeu, va perdre la vida i altres 3 persones van resultar ferides en el xoc frontal causat per la irrupció d'un porc senglar. El cas és que en els dies següents es van tornar a produir episodis de risc per la presència d'animals a les zones de circulació de vehicles. Davant d'això, el consistori pinedenc va sortir immediatament i públic a denunciar la problemàtica. Ara introduirà un punt específic per abordar-la a la Junta de Seguretat Local que ha convocat per dimecres de la setmana vinent. És un espai de reunió, d'anàlisi i també de plantejament d'actuacions en la qual hi participen els cossos policials i d'emergències que intervenen al municipi, en aquest cas a Pineda. La primera tinent d'alcaldia, Sílvia Biosca, ha explicat aquesta emissora que compartiran després els resultats amb les poblacions veïnes perquè, tal i com assenyala, la problemàtica és conjunta i així ha de ser també la reivindicació, diu, perquè s'hi posi solució.
Pineda ha preguntat al Departament de Territori per les actuacions que s'estan duent a terme per minimitzar el risc d'accidents de trànsit amb animals implicats, però mentrestant analitzarà la problemàtica que va en augment durant la Junta de Seguretat Local que s'ha de celebrar dimecres vinent. La primera tinent d'alcaldia, Sílvia Biosca, apunta que es podria millorar la il·luminació del vial on va tenir lloc el sinistre mortal de principi de febrer. Reconeix que per posar-hi barreres per impedir-ne la irrupció seria més complexa.
Fer un tancament perimetral de totes les àrees segurament que és molt complicat, però per això estem, no? Per seure a la mateixa taula, tenim la problemàtica compartida i per tant doncs buscar solucions i que tothom puguem aportar el nostre granet de sorra, perquè és això, no? Vull dir que ja som conscients i som coneixedors de molts accidents relacionats amb els porcs senglars que malauradament doncs tenen, bueno, el pes que tenen, el volum que tenen i les conseqüències poden ser doncs fatídiques, no? Catastròfiques.
El consistori abordarà la problemàtica en la pròxima Junta de Seguretat Local. La població està especialment sensibilitzada per la mort d'un professor de l'Institut Joan Coromines, veí de Mataró, a principis de febrer, que va commoure tota la comunitat educativa. Segons Biosca, els resultats de l'anàlisi que se'n faci es compartirà amb la resta del territori, que també n'està directament afectada, per fer força a l'hora de reclamar solucions a les administracions responsables.
Sols segurament que serà impossible i, per tant, és una problemàtica compartida, tant en Calella és evident, però en municipis del costat també, com pot ser Malgrat o Santa Susana. I, per tant, doncs, després de la Junta sí que tenim intenció de bueno, una mica compartir el que es comenti a la Junta i plantejar accions conjuntes amb els municipis veïns.
Segons un informe dels Mossos d'Esquadra, durant l'any passat al Maresme es van registrar 103 accidents viaris. Els sinistres amb senglars implicats es produeixen a partir de les 6 de la tarda i la corba arriba al pic a les 11 de la nit. La majoria es concentren entre octubre i desembre. Per intentar pal·liar aquestes situacions de perill, el Servei Català de Trànsit té previst instal·lar al llarg del 2023 detectors d'infrarojos que s'implementaran en les vies on normalment creua la fauna salvatge. Un sistema que s'activarà amb el pas dels animals emetent senyals lluminosos per alertar els vehicles.
Propostes vinculades a l'habitatge i al medi ambient. La CUP de Calella ha publicat una càpsula informativa a xarxes en què exposa quina és la seva estratègia de futur en aquests dos àmbits. Calen polítiques territorials i ambientals valentes davant la greu crisi que patim, exclama l'alcaldable de la formació Cupaire, Albert Comas, que en el vídeo avança quina és la seva alternativa al projecte especulatiu de creixement residencial que inclou el Pla General d'Urbanisme.
La CUP defensa aprofitar les construccions existents a Calella per incrementar el parc d'habitatges del lloguer social en comptes d'executar les possibilitats d'edificació al sector del Salicru. Escoltem a l'alcaldable de la CUP, Albert Comas.
Com a tot projecte especulatiu, sempre hi ha alternatives. Fomentar la construcció de nous habitatges on hi ha hotels abandonats del centre o aplicant més pressió fiscal als pisos buits i de grans tenidors per posar els pisos a lloguer social.
La CUP remet a les dades de l'IDESCAT, segons les quals a Calella hi ha 1.400 pisos desocupats, dels quals una cinquantena estan en mans de grans tenidors. La formació també defensa el canvi del planejament urbanístic que preveu el futur desenvolupament residencial del sector del Salicru per parcial número 4 amb un sostre de 2.500 habitatges nous. Proposa convertir el sector en terrenys agrícoles que afavoreixin la sobirania alimentària. Comas també parla al vídeo d'altres propostes vinculades al medi ambient.
Fomentant la sobirania alimentària i aplicant noves fonts de captació d'energia mitjançant la creació d'una comunitat energètica local. L'enllaç entre el Montnegre i Calella ha de ser un corredor d'esport i vida. La defensa del medi no ha de ser només paraules. Calen fets.
La CUP també es mostra favorable a la creació d'una comunitat energètica local coincidint amb la proposta d'Esquerra.
Nou minuts per sobre de la una del migdia, el govern ha aprovat aquesta setmana el Pla Integral d'Equitat Menstrual, que conté una seixantena de mesures adreçades a combatre els estigmes i els tabús associats a la menstruació i al climateri. Una de les més destacades serà la distribució gratuïta de productes menstruals reutilitzables a través de dispensadors que s'instal·laran en diferents equipaments i serveis públics, com ara escoles, universitats, equipaments juvenils i culturals, els CAPs o els mateixos ferrocarrils de la Generalitat.
Hi haurà dispensadors gratuïts de productes com copes menstruals, calces i compreses reutilitzables. En roda de premsa, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha posat de relleu el triple objectiu del Pla Integral d'Equitat Menstrual, que es preveu que arribi al voltant d'1,8 milions de persones, dones no binàries i homes trans que menstruïn.
Perseguim un triple objectiu, d'una banda justícia de gènere, tant per trencar tabús i estigmes sobre la menstruació i la menopausa o el climateri, com per vetllar també per la salut de les dones. també justícia social per combatre la pobresa menstrual que afecta una de cada cinc dones d'aquest país i que en un augment d'increment del cost de la vida aquesta xifra pot augmentar. I també justícia climàtica perquè potser no som prou conscients que cada any a Catalunya es produeixen al voltant de 9.000 tones de productes menstruals no reutilitzables.
La distribució de productes menstruals, un clit que també inclou calces menstruals i copes, també es farà a través del programa La meva regla, les meves regles, que es va iniciar el curs passat i aquest any s'ha ampliat a 1.120 centres educatius i a 85.500 alumnes de tercer d'ESO. A partir de l'any que ve s'introduiran descomptes a través del carnet jove i el carnet universitari per la compra de productes menstruals sostenibles i reutilitzables. Per facilitar l'ús de la copa menstrual, el govern adaptarà i senyalitzarà els lavabos en els equipaments i espais de treball públic. Entre les mesures aprovades en el pla, el govern ha decidit incloure l'educació menstrual en el currículum pedagògic de l'educació sexual a l'alumnat de primària, secundària i educació especial, així com en tallers adreçats a les famílies. També es faran formacions a les presons, en centres d'adults, de justícia juvenil, hospitals, equipament de joves, lleure educatiu, centres cívics i serveis d'atenció a les dones. Per últim, es preveuen mesures de flexibilitat horària per menstruació o climateri en l'àmbit laboral, ja sigui en el sector públic com en el privat, cosa que es farà mitjançant la concertació social. Entre les mesures, a part d'un permís de 8 hores recuperables i sense necessitat de tramitació mèdica per menstruació, es contempla l'adaptació de temperatura i ventilació d'espais.
Altres notícies. Comiat a motiu de Jaume Dolçat, el qui ha estat alcalde de Lloret de Mar durant els últims 8 anys i qui ha renunciat al càrrec a només 2 mesos per les eleccions municipals, ha dit per motius estrictament professionals. Segons ell mateix va explicar a finals de febrer, el càrrec no el pot compatibilitzar amb una feina que li han ofert i que li requereix la seva incorporació immediata i també una plena dedicació. Aquest dilluns es va celebrar un ple extraordinari en què es va oficialitzar la seva renúncia. L'anúncia Dolçat es va emocionar i va marxar amb paraules en què va deixar clar el seu orgull lloretenc.
No puc marxar de cap altra manera que content perquè he estat un privilegiat de ser l'alcalde de la millor ciutat del món els darrers 8 anys de la meva vida i que, per tant, que una part important de gent doncs, m'ho reconegui doncs, encara em fa estar més content, però en qualsevol cas, feliç i agraït. Tornaré a fer el que he fet sempre, que és doncs, a passejar pels carrers i places de Lloret i a viure-ho d'una manera intensa.
A partir d'ara, doncs, el primer tinent d'alcalde, Albert Robert, l'ha de rellevar en el càrrec. El seu ple de presa de possessió està previst pel 15 de març. Dolçat seguirà com a regidor sense sou fins a finals de mandat. I ho explica La Vanguardia. Endesa ha denunciat un hotel de Santa Susana per un presumpte frau en el comptador de la llum. La companyia va enviar-hi uns tècnics, això va ser ahir a les 12 del migdia, per tallar el subministrament del comptador, que diu estava manipulat i que abastia tot l'establiment turístic. Exposa Endesa que hi havia risc pels clients perquè s'hauria pogut produir un curtcircuit. El frau hauria permès minimitzar la lectura del consum i que això es traduís doncs, també en la factura elèctrica. Es tracta d'un frau, segons defensa la companyia, amb una clara intencionalitat delictiva, perquè necessita d'una manipulació que hauria de fer algú amb coneixements tècnics. En el moment en què es va interrompre el subministrament, hi havia uns 500 clients a l'hotel, la majoria del servei Imserso. I els Mossos han detingut 2 persones de 28 i 38 anys per haver entrat a robar en un pis de Mataró. Els fets van passar divendres, quan al voltant de les 2 de la tarda la policia va rebre l'avís d'un robatori al carrer Blanes, això com dèiem, a la capital del Maresme. Un home relatava que havia trobat 2 lladres al seu pis, que havien intentat fugir. Un veí, però, va retenir-ne a un d'ells mentre l'altre marxava i feia caure la víctima per les escales avall. Durant la fugida li va caure una motxilla plena de joies, presumptament sostretes en altres robatoris. La descripció aportada per la víctima va facilitar que la policia l'interceptés i el pogués detenir al cap de poca estona. Els 2 detinguts van passar a disposició judicial, van quedar després en llibertat amb càrrecs. L'Auditori acollirà demà divendres, la tercera i última projecció dels títols finalistes als Premis Versió Original en Català, els Premis BOC d'Òmnium Cultural. 10 curtmetratges de ficció i 5 documentals opten a fer-se amb el guardó d'aquesta 7a edició de la Mostra de Cinema i Audiovisual en Català, que impulsa anualment l'entitat per potenciar l'audiovisual en català. La Territorial El Maresmenc està fent aquests dies la projecció dels títols finalistes, ho fa Naomi en sales de Calella, però també de Pineda, Malgrat, Canet i Tordera.
La sessió que tindrà lloc a l'Auditori de Calella projectarà 4 curts i un documental, L'Art de l'Antídot, d'Aina Palomer, L'Endemà, del grup de primer de batxillerat artístic de l'Institut Doctor Puigverd de Barcelona, Signar les Arres, de Jana Jubert, Cos, de Sílvia Muzzoli, i Les coses són així, de Mar Esquilol, qui estarà present durant la sessió que tindrà lloc demà. Antoni Latorre, de la Territorial d'Òmnium Cultural a l'Alt Maresme, ha destacat la importància d'aquests premis per la promoció de la llengua catalana, ja que incentiven, diu, la producció de continguts audiovisuals i contribueixen a la seva difusió i ampliació pel públic.
Com a finalitat d'estimular la producció de continguts audiovisuals de qualitat en llengua catalana. El seu és potenciar-ho. Això sempre veiem que ve de tots els curts són produccions privades i aquí no hi ha aportació pública, amb la qual també hi ha la dificultat d'aconseguir els recursos per poder fer aquestes produccions. És la primera porta que s'obre si vols dedicar a la direcció. És molt difícil que una persona que hagi estudiat cinematografia o doncs directament li ofereixin dirigir una gran superproducció.
Els Premis BOC també són una oportunitat per reconèixer el treball dels cineastes i creadors de contingut en català en formats com el curtmetratge, les websèries i videoblogs. Aquesta iniciativa justament busca potenciar la producció de continguts en llengua catalana, així com incentivar la creació de nous formats. La Torre, de fet, s'ha mostrat molt satisfet per la gran acollida que ha tornat a tenir la nova edició dels Premis, que han dividit en 3 sessions que es projecten en més de 90 sales dels Països Catalans.
Aquesta, ja he dit, és la tercera vegada que es fa i aquest any, degut a que hi ha hagut molta gent que s'ha presentat a concurs, s'ha desglossat en 3 sessions. La primera sessió, que es deia Abismes Quotidians, la segona, Arrelant, i la tercera, que es diu Coses en Moviment, que és la que farem aquí a Calella.
L'entrada per a la sessió, que començarà 8:45 demà, és gratuïta i els assistents podran votar pel Premi del Públic. La Torre apunta que serà una oportunitat única per descobrir nou talent i per celebrar la creativitat i l'originalitat de l'audiovisual en català.
Molt bé, doncs entrem a la recta final de l'informatiu. Últims instants que dediquem a conèixer la previsió meteorològica amb Quim Serra. Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Comencem aquesta jornada de dijous amb un cel força ennuvolat. De fet, estem esperant el pas d'una línia frontal que podrà deixar algunes precipitacions, sempre de caràcter feble i poc importants, una mica més abundants, per dir-ho d'alguna manera, un litre i mig per metre quadrat cap al Maresme sud i cap al nord de la comarca, molt menys destacables, 4 gotes i poca cosa més. El vent de les últimes hores, també els núvols abundants, han afavorit doncs unes temperatures mínimes realment molt suaus. Hem tingut valors que han anat dels 10 als 14 graus, per tant, superant els que ja vam tenir ahir. Les màximes, però, com que al migdia primeres hores de la tarda tindrem força núvols, és possible que quedin una mica més curtes. Ahir s'enfilaven fins als 22-23 graus i avui quedaran al voltant dels 20-21 les més altes. Tot així, doncs ja ho veieu, ambient molt suau i agradable. El vent aquest matí més aviat fluix com a molt lleugerament moderat, amb tendència a girar cap a sud-oest i justament aquesta tarda predominarà el vent del sud-oest moderat a tota la costa maresmenca. La situació marítima dominada per la maror amb mar de fons. De cara a divendres s'espera que tinguem un temps amb núvols prims, per tant, temperatures màximes que pugen una mica, tot i que tindrem vents fluixos de mar cap a terra que almenys a primera línia de la costa afavoriran, esmorteiran, per dir-ho d'alguna manera, aquest augment de la temperatura, però cap a l'interior de la comarca tindrem valors de més de 20 graus. Les mínimes poden baixar una mica, però tampoc no massa, perquè tindrem vent durant la matinada i al matí vent moderat del nord-oest que bufarà sobretot al sud del Maresme. Pel que fa a dissabte i també diumenge, continuarem amb un temps estable, tranquil i amb bonança tèrmica. Temperatures que dissabte, amb els vents que bufaran de l'est-nord-est, poden baixar un palet a les hores centrals del dia, però diumenge tornaran a pujar perquè tornarem a tenir vent de garbí. En definitiva, una situació meteorològica que a les properes jornades ens ha de portar pocs canvis i, això sí, unes temperatures relativament suaus per l'època de l'any a tota la comarca.
Vint minuts per sobre de la una del migdia. Posem punt i final aquí a l'info d'avui, dijous 9 de març, que hem fet amb la Naomi Esteve. Últim en continguts pel programa Ona Maresma d'aquesta tarda. Què ens en pots avançar?
Doncs molt atenció, perquè avui emetrem un reportatge sobre alguns testimonis de les víctimes d'abusos per part del capellà de Caldes d'Estrac durant els anys 70. Algunes víctimes doncs, amb qui ens hem posat en contacte i que avui donaran el seu testimoni. També tindrem secció de moda amb la Judit Jiménez. I atenció, perquè ens en visitarà també l'advocat de Consum, Oriol Contreras, que ens parlarà dels ciberatacs després de l'atac massiu als ordinadors del clínic d'aquest passat cap de setmana.
Sí, molta precaució a tothom. Seguirem de prop aquests consells que ens pugui donar l'Oriol Contreras aquesta tarda a partir de les 4 a l'Ona Maresma. Gràcies, Naomi, bon programa. També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics, i tornarem amb més notícies. Serà demà, puntuals, a la 1. Gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies per la confiança. Un dia més. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.